Avui dilluns, hora baixa, a l'IES Marratxí es durà a terme la xerrada El paper dels pares en l'assetjament escolar i els conflictes socials. Aquesta interessant xerrada anirà a càrrec d'Anna Sala, que és psicòloga i una de les representants d'Escalidoscopi. Anna, bon dia.
Hola, bon dia.
Què són els conflictes i quins són els més habituals entre els adolescents, entre els nostres joves?
Mira, així a grans trets, doncs, definim tres grans tipus de conflicte, aquests salvant les distàncies, no? Però una mica doncs, per entendre'ns, podem trobar tipus de conflictes, diríem, recíprocs, no? En què entre dos al·lots o dos subgrups estan en conflicte, hi ha, a la millor, doncs, s'increpen recíprocament, es molesten o fins i tot s'agredeixen, però d'una forma més igualitària, no? O sigui que és una cosa reiterada, però que no hi ha una situació de desigualtat per part d'un dels dos subgrups o d'un dels dos al·lots. Després tenim una altra situació en la que pot ser un al·lot el que normalment és el que molesta o agredeix a la resta del grup, no? Normalment són situacions que es produeixen dins dels instituts i pot ser que algun al·lot doncs, tingui característiques així més agressives i que molesti d'una forma indiscriminada a d'altres, val? I després la tercera situació és en la que ens trobem doncs, un al·lot també que pot tenir aquest comportament així agressiu, que sol anar acompanyat a lo millor d'altres amics, no? D'un petit subgrup, que increpa ja d'una manera concreta a un al·lot en particular, no? Que ja no és de manera indiscriminada, sinó que hi ha un blanc, diguéssim, no? Hi ha un alumne o un al·lot que viu aquesta situació com a víctima i que ja estaríem parlant d'un cas d'assetjament escolar.
Uh-huh. Després entrem en aquest tema, l'assetjament escolar, uh-huh. Però de quins mecanismes disposen els adolescents per fer front a aquests conflictes?
Bé, és important tenir en compte que realment ells tenen mecanismes per fer front a aquestes situacions i que com a mínim el que han de fer els adults és intentar que aflorin, no? Perquè a vegades sí que pot ser que es trobin bloquejats o que sigui difícil resoldre aquestes situacions, però tenir en compte que en última instància qui realment podrà resoldre aquestes situacions són ells mateixos, val? Amb això no volem dir que s'hagin d'espavilar i que, bueno, que són coses del lots i que ja s'arreglaran, perquè moltes vegades s'ha d'intervenir, s'ha de fer alguna cosa. Però aquesta intervenció hem d'intentar que sigui indirecta i que vagi d'alguna manera guiada a propiciar que ells mateixos duguin a terme actuacions que, per una banda, posin límits a determinats comportaments o que, per altra, doncs, no sé, aprenguin a defensar-se, no? Aprenguin a fer determinades coses perquè ells puguin sortir-ne.
Uh-huh. En què consisteix la via de la mediació?
Bé, la mediació és un recurs, un procediment que s'utilitza, que es comença a utilitzar bastant en els centres escolars actualment, que realment és útil, no? I és una bona eina per poder resoldre aquests tipus de conflictes i consisteix un poc en d'alguna manera mediar, no? com la mateixa paraula indica, el conflicte, evitant la sanció, el càstig, no? D'alguna manera permet l'expressió entre cada persona implicada en el conflicte, que pugui expressar el que ha passat, no? Que pugui d'alguna manera aportar la seva opinió, la seva visió dels fets, respectant de manera molt marcada el torn de paraula de cadascú, on hi ha uns mediadors que regulen, no? Aquest procés on s'expressa el conflicte, la situació que s'ha produït, i s'intenta trobar una via de solució conjunta, no? On tots doncs, puguin estar d'acord i es pugui establir un consens. Val? El que és important tenir en compte que aquests mediadors que diem que regulen aquest procés moltes vegades són els propis alumnes, no? Són alumnes que s'instrueixen perquè puguin regular doncs, aquests processos, perquè evitin sobretot la posició de jutges, no? D'aliar-se amb alguna de les parts, de poder-se implicar excessivament en el conflicte, que llavors l'únic que faria seria incrementar, no? El problema, sinó que és mantenir una posició com de moderadors. I això realment ajuda, facilita a que es puguin expressar aquests conflictes i resoldre's d'una manera satisfactòria.
Aha, aquests mediadors, moderadors, poden ser alumnes, com dius, però imaginant també que els adults, tant les famílies com el professorat de les escoles, els instituts, també hi juguen un paper important. Han de tenir clar quina ha de ser la seva posició.
Sí, és important que els adults realment a vegades han de prendre part, no? Perquè són situacions en les que tot i que en última instància l'han de poder resoldre ells, potser no poden arribar fins en aquesta darrera passa sols i necessiten, no?, determinades intervencions per part dels adults. I realment en les escoles és on el paper del professor, dels caps d'estudis, inclús del director, doncs pren una importància per poder resoldre-ho, no? D'alguna manera, sobretot és intentar que els propis al·lots aprenguin com fer-ho, no? Moltes vegades és tenir en compte no només els implicats en el conflicte, sinó aquests mediadors o fins i tot altres membres del grup que són com espectadors, però que aquests realment podríem dir que són un poc com els aliats, no? I són els que ajudaran a que aquella situació es resolgui o que es perpetuï o que inclús empitjori. I el seu comportament és molt important. Llavors, moltes vegades fer tallers, programes per treballar en tot el grup, per aprendre a resoldre conflictes i a saber com intervenir quan es produeixin, encara que un no estigui implicat, és molt important, val? I són, no sé, tallers que es poden fer de forma preventiva, inclús.
Podem afirmar, per tant, que la mediació és un bon procediment per resoldre els conflictes socials.
Sí, penso que és un procediment útil i que cada vegada s'està començant a emplear més. S'han de tenir en compte, doncs, bueno, alguns aspectes, que jo crec que realment és important que ho aprenguin a fer els alumnes i que el paper de l'adult sempre sigui més extern, no? I estigui de guia però no intervingui directament, perquè es poden complicar la situació, no? Si un mestre, per exemple, davant d'un conflicte entre dos alumnes sanciona i castiga, sempre hi ha el risc de que una de les dues parts consideri que ha estat víctima d'aquella situació i que, per tant, consideri injust aquella actuació del mestre i llavors encara tingui més ganes d'anar a increpar el company, no? I d'anar-lo a molestar. I que precisament cerquin llavors situacions en les que l'adult no hi és per poder, doncs, molestar o agredir i per tant, creï llavors també l'engany, no? Que s'amaguin aquests comportaments i sigui molt més difícil de detectar.
Si ens centram en l'assetjament escolar, en concret, que seria un dels tres tipus de conflictes que ens explicava Ana Sala al principi, els pares poden ajudar a prevenir aquestes situacions?
Sí, els pares és important, no? Que això ho comentava, per exemple, no? Dels tallers, els programes que es pot fer dins de l'escola, realment en la família donar una bona base a nivell d'educació socioemocional, no? De que sàpiguen afrontar per ells mateixos les situacions progressivament, no? En funció de l'edat, i que tinguin un bon equilibri i unes bones relacions familiars, és la millor prevenció, realment, no? També s'ha d'anar alerta que jo crec que avui dia hi ha molta alarma social amb tots aquests temes i a vegades doncs, un excés de prevenció, no? Un excés de preocupació davant d'aquestes problemàtiques pot dur també a un efecte que nosaltres anomenem la profecia autocomplida, no? Que és que quan un té molta por de que alguna cosa pugui passar, al final, sense voler, d'una manera inconscient, acabi desenvolupant actuacions que propiciïn que allò passi. Val? Uh-huh. Hi ha, per exemple, una cosa que va passar ja fa uns anys aquí a Mallorca, que bé, els mitjans de comunicació van començar a dir que hi hauria vaga de transportistes i que això doncs, podria limitar el subministrament de determinats aliments o determinats productes necessaris a la illa i es va crear com una alarma social, no sé, la manera de transmetre la informació. I llavors la gent va començar a anar a comprar molt més als supermercats, no? A posar gasolina, a fer doncs, bueno, tot un seguit d'actuacions doncs, excessives, no? Per la situació que realment s'estava vivint en realitat, però aquestes actuacions van realment portar al final a que els supermercats quedessin sense aliments, no? I ja no tant per la vaga, sinó per la reacció de les persones.
Clar, per aquesta alarma social.
Aquesta alarma social. Llavors, moltes vegades, amb aquests temes del bullying, no sé, trastorns alimentaris, no? Problemàtiques d'aquestes que cobren molta importància dins dels medis, s'ha d'anar alerta que no propiciïn aquest excés de prevenció, no? Aquest excés de por que duguin a la millor vegades a protegir excessivament a un fill, que llavors això l'únic que fa és debilitar-lo, no? Que realment un al·lot sobreprotegit el fas molt dèbil de cara a la relació amb els altres al·lots, amb un institut, no? A la mesura en què es va fent gran i que per tant és molt més difícil defensar-se per ell mateix i posar límits en aquestes situacions.
Clar, però què poden fer els pares, també els professors, els tutors per detectar un problema tan greu com és l'assetjament escolar, el bullying?
Bé, és molt important mantenir una actitud receptiva, observar molt el comportament entre ells, sobretot per part dels pares, veure que clar, en aquesta edat realment tenen molts canvis d'humor, no? Poden tenir irritabilitat, poden haver-hi moltes coses que et puguin indicar que hi ha un problema i que potser no és un problema greu o no és d'aquest tipus, no? I que ja és propi d'aquesta edat notar canvis i no entendre'ls moltes vegades, no? Però estar atents igualment en el seu estat d'ànim sempre et donarà informació, no? I poder estar receptius a que ells en un moment donat puguin venir a explicar alguna cosa, no? Prestar-los atenció, dedicar-los un temps i normalment un pare o una mare detecta fàcilment si observa el seu fill que li està passant alguna cosa.
I com s'ha d'actuar davant d'aquests casos? S'ha d'anar per la via de la mediació? S'han de prendre altres mesures?
Quan ho detecta, de fet, habitualment aquestes situacions les detecta més la família a vegades que l'escola, perquè, bueno, vulguis o no, doncs un està més atent i més preocupat, no?, pels fills i bueno, pot ser més proper i adonar-se'n més fàcilment que a vegades al centre, no?, que tot queda com més diluït. És molt important que, tot i que ho detecti la família, qualsevol mesura que prengui o qualsevol intervenció que vulgui dur a terme la faci conjuntament amb l'escola, perquè és on l'alot passarà més temps i on segurament es produirà el conflicte. És important que hi hagi una coordinació entre la família i l'escola i que es prenguin actuacions conjuntes, tant de cara a l'alot que potser pot estar agredint i tenint un comportament doncs, d'abús cap a d'altres, com del que ho està vivint com a víctima. Sempre és important que les actuacions siguin conjuntes, sinó moltes vegades no són efectives, ja no és tant per una qüestió de curtes vies, sinó perquè realment no és efectiu fer-ho de forma descoordinada. Llavors, per part dels pares, per exemple, d'un alumne que sabem que potser doncs, ha agredit, no?, i que té un comportament així d'assetjar d'altres, clar, per la família això acostuma a ser molt, molt dur perquè bueno, ningú vol que el seu fill faci mal i afloren molts sentiments de culpabilitat. I realment és molt important atribuir la responsabilitat i la culpa, no?, si se li pot dir d'alguna manera, en el fill, no?, a l'al·lot, i més quan ja tenen aquesta edat, que ja són adolescents, perquè si no al final se li lleva la responsabilitat i això tampoc no ajuda a que ell posi límits en el seu comportament i vegi que allò no ho ha de fer, no? Llavors, és molt important donar suport a les mesures que l'escola prengui a nivell de disciplina, qualsevol mesura de càstig o de, jo què sé, de correcció que l'escola dugui a terme, que la família doni suport, estigui obert a col·laborar i inclús doncs, prengui alguna mesura conseqüent, no?, coordinada amb l'escola. És important evitar entrar en un enfrontament també amb el fill directe, no?, perquè també moltes vegades això generaria molta més ràbia, sinó que prendre mesures evitant la discussió, evitant la tensió. No? Això pel que fa a l'al·lot que agredeix. I pel que fa a la víctima, és molt important evitar protegir-lo en excés, no? Evitar actuar en lloc d'ell, que intentar donar-li confiança i transmetre-li que ell pot resoldre aquella situació, que nosaltres l'ajudarem, però que ell pot i que ell és capaç de fer-hi front. Val? I intentar no dir-li el que ha de fer, no parlar-ne de forma contínua, perquè realment això els angoixa molt i fa que encara se sentin més dèbils, no?, i més inferiors davant d'aquella situació.
El tema de conflictes socials, d'assetjament escolar, que són els temes de la xerrada d'avui hora baixa, Elies Marratxí, és una altra de les propostes d'Escalidoscopi. Ara, Anna, ens agradaria que ens explicassis qui forma aquest grup, en què esteu especialitzats i quines pròximes actuacions o propostes teniu a la vista.
Doncs bé, som psicòlegs especialitzats en infància i adolescència i bé, fem feina amb mica doncs, en tres grans nivells, diríem. Per una banda, procurant fer formació, no?, un nivell doncs, menys directe, no?, a l'hora de resoldre problemes, sinó una cosa com a més preventiva, formació professionals de l'educació, formació també quan fem tallers per pares, no?, coses més de tipus preventiu, no?, que fomentin doncs, això, no?, la millora de l'educació a nivell emocional, que per una banda doncs, ho treballem això a nivell de formació i amb adults, per una altra part treballem en un altre nivell d'intervenció que ja és més la supervisió, on ja es produeix una intervenció diguéssim més propera i entrant més dins del context escolar, per exemple, o familiar i supervisant situacions concretes problemàtiques, no? Sempre treballant en col·laboració també amb els adults per intentar que el conjunt d'actuacions dugui a que aquell al·lot resolgui el problema en qüestió, val? I en darrer terme, treballem amb els grups d'al·lots, val? Que aquí ja fem una intervenció directa i fem tallers, doncs, per exemple, per prevenir la violència, per prevenir situacions d'assetjament escolar, que és el tema que ara parlàvem, doncs duim a terme tallers dins dels centres escolars per poder prevenir i educar en base a tot això, perquè ja no arribin a produir-se situacions greus, no?, conflictives. En els casos en què aquests tres nivells d'intervenció doncs, ja no han servit, doncs, llavors també doncs, treballem a nivell de consulta individual, amb problemes concrets, tant amb la família com amb l'al·lot quan és necessari. Val? I bé, properament tenim altres xerrades. Pel que fa al tema aquest de l'assetjament escolar, participarem en unes jornades que organitzen els estudiants de psicologia de la UIP, que és dia 12 de març, i fem un taller sobre assetjament escolar. I llavors tenim altres xerrades, també una a l'Escola Sauba de Cala Rajada, sobre tècniques d'estudi, l'hàbit d'estudi a casa, i després una altra a Santa Maria, a l'Escola de Santa Maria, que és sobre l'educació emocional també en els nens. Val? Sempre intentam treballar molt tota aquesta base de les emocions, de les relacions socials, amb tallers amb nens i amb xerrades per pares, que, bueno, que fomentin tota aquesta via de l'educació i haver d'intervenir menys quan es produeixen problemes ja més greus.
Clar, de fet, tampoc no és la primera vegada que interveniu, que actuau a Marratxí. Recentment heu estat al Col·legi Públic Costa i Llobera. Tampoc no fa moltes setmanes oferíreu una altra xerrada sobre una altra temàtica al mateix Institut de Marratxí. I avui mateix, avui dilluns, a partir de les 7:30 de l'hora baixa, el tema serà el paper dels pares en l'assetjament escolar i els conflictes socials. És necessari, cal fer inscripció prèvia per anar avui a les 7:30 a l'Institut de Marratxí?
No, no és necessari. És una xerrada oberta a tots els pares i poden assistir-hi sense prèvia inscripció, només venint allà a l'hora, i és suficient.
Proposta oberta, per tant.
Proposta oberta per tothom.
Anna Sala, psicòloga, gràcies per atendre la telefonada del CIURE i de Ràdio Marratxí. Bon dia.
Moltes gràcies a vosaltres. Adéu, bon dia.